Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge, començam una setmana més Església Notícia. Setmanalment estem amb tots vostès, en Carlos López, Navera Moll, en Diego Dubón i Antoni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Aquesta setmana xerrarem sobre l'acompanyament de malalts a motiu de les jornades celebrades des del Pastoral de la Salut.
També destacarem les dades sobre les assignacions a l'Església a través de la Declaració de la Renda de l'any 2018 i la generositat dels contribuents que valoren la tasca social que du a terme l'Església Catòlica.
Començam, idò, i ho farem amb un dels comentaris de la monja carmelita Anna Seguí.
Després de l'èxode, el poble rep la terra i s'assenta. Ara construeixen la vida segons la llei que Moisès va rebre al Sinaí. Però van seguir sent infidels i van pecar per heregia i idolatria. Déu els envia els profetes per reorientar-los. Els profetes apareixen quan les necessitats produïdes per les crisis els reclamen. Quan el poble, els polítics, els jerarques religiosos s'allunyen de Déu. En aquestes circumstàncies, el profeta es presenta com a portador del missatge del Senyor. És el guia orientatiu cap al que Déu vol. El profeta és sostingut per la gràcia de Déu. Només la confiança en la gràcia el sosté en la realització d'una missió impossible per mitjans humans. Ells volen preparar un poble de cor ben disposat per a rebre el Messies. Jesús entra a la història humana com a encarnació de Déu. Ell és, en la seva humanitat, tot el que Déu és en la seva divinitat. La seva vida va ser pur abaixament i servei als altres. A la creu, contemplant concentrat l'amor de Jesús ofert per tota la humanitat. A la creu, Jesús ho donà tot, fins a morir per amor. A Jesús no el mata la creu. Jesús es deixa matar per amor. I l'amor el ressuscitar, perquè l'amor no pot morir. L'amor és la vida de Déu en nosaltres. En el ressuscitat, tot s'ha complert. Si vivim amb els ulls fixos en Jesús i el seu evangeli, vencerem les amenaces de les heregies. L'amor i el servei als germans és la prova de fidelitat a Déu i fa possible que l'Església sigui casa d'acollida per a tots i brilli com a llum del món. L'heregia allunya dels germans, ens tanca en nosaltres mateixos. Només l'amor és el senyal del cristià. L'amor ens crucifica, l'amor ens ressuscita i ens fa fidels.
Passem ara a explicar-los les catequesis del Papa i avui ho farem fent referència a un document sobre la fraternitat humana per la pau i la convivència comú que va ser signat el dia 4 de febrer d'aquest any, el 2019, a Abu Dhabi pel Papa francès i el gran imam d'Al-Azhar. Diuen així:
nosaltres, que creiem en Déu i en la reunió final amb ell i el seu judici, sobre la base de la nostra responsabilitat religiosa i moral, i a través d'aquest document, convidam a nosaltres mateixos, els líders del món i els arquitectes de la política internacional i de l'economia mundial, a treballar intensament per difondre la cultura de la tolerància i de la convivència en pau, per intervenir en la primera oportunitat d'aturar el vessament de la sang innocent i per posar fi a guerres, conflictes, degradació ambiental i el declivi moral i cultural que experimenta actualment el món.
Fem una crida a intel·lectuals, a filòsofs, figures religioses, artistes, professionals dels mitjans de comunicació i homes i dones de la cultura de tot arreu del món per redescobrir els valors de la pau, la justícia, la bondat, la bellesa, la fraternitat humana i la convivència per confirmar la importància d'aquests valors com àncores de la salvació per a tothom i promoure'ls a tot arreu.
Aquesta declaració, que parteix d'una profunda consideració de la nostra realitat contemporània, valorant els seus èxits i en solidaritat amb el seu patiment, els desastres i les desgràcies, creu fermament que entre les causes més importants de les crisis del món modern hi ha una consciència humana desestabilitzada, distanciant-se dels valors religiosos i un individualisme imperant acompanyat de filosofies materialistes que deifiquen la persona humana i introdueixen valors mundans i materials en lloc de principis suprems i transcendents.
Tot seguit els informaran d'unes activitats que s'han duit a terme els dies passats. 40 voluntaris es formen en acompanyament en els malalts.
Una quarantena de visitadors de malalts es va reunir el 9 de febrer a Fornells en una jornada de formació. La trobada va encetar la campanya de Pastoral de la Salut, de Franc ho heu rebut, d'un ouó de Franc, i va obrir el bisbe Francesc Conesa xerrant sobre la importància del voluntariat dins la Pasqua del malalt. El bisbe va recalcar la necessitat de que el visitador tingui bona formació, que no improvisi i que no hi hagi una coordinació amb el sacerdot i altres membres. El formador convidat, el capellà Ernest Aranda, va intervenir també de manera semblant. Mestre i psicòleg, Aranda va explicar les diverses fases del voluntariat i la importància de saber acompanyar el malalt, tot respectant les seves necessitats sense paternalismes ni tecnicismes. A la jornada també es va donar veu als voluntaris, com és el cas de Lina Caimaris, qui és la presidenta de l'associació Lligams. Nalina va compartir amb els assistents com va formar l'entitat que acompanya en el dol de l'Ajuntament, amb altres famílies. Lligams va explicar que constitueix un espai on expressar emocions, on les persones comparteixen activitats i, en resum, intenten ajudar a superar i a seguir endavant.
Vida Creixent celebra la festa dels seus sants patrons.
El moviment de gent gran va celebrar el divendres dia 1 de febrer la festa dels seus patrons Simeó i Anna. A Ciutadella, l'Eucaristia es va celebrar a Sant Esteve i va ser presidida pel bisbe Francesc Conesa. A l'arxiprestat de Centre, la celebració va tenir lloc a la parròquia Sant Cristòfol d'Esmitjorn, també presidida per Francesc Triai, i a l'arxiprestat de Llevant, la celebració va tenir lloc a la parròquia La Mare Déu del Roser d'Escastell. Allà va presidir la missa Llorenç Vidal. Els conciliaris dels grups parroquials de Vida Creixent van participar en cadascuna de les eucaristies, que va començar amb la benedicció de les candeles. La data escollida per la celebració coincideix amb la festa de la presentació del Senyor. És la festa de la llum, que recorda el Nadal i ve a il·luminar tota foscor. Per això mateix, els membres de Vida Creixent han escollit aquest dia com la festa dels seus patrons, dos ancians que tenen la saviesa que dona l'Esperit Sant per a reconèixer la llum i per a dur als altres la bona notícia.
Balears, entre les comunitats autònomes on més augmenten les X a favor de l'Església a la declaració de la renda.
Les Illes Balears es troben entre les 10 comunitats en què més augmenten les declaracions a favor de l'Església Catòlica. Així se'n desprèn de les dades presentades per la Conferència Episcopal Espanyola sobre la campanya de la renda de l'any passat. El nombre d'assignacions a l'Església Catòlica Balears a través de l'IRPF de 2017 va arribar a 146.444, un 0,58 més que en 2016. Així, els contribuents balears van donar gairebé 600.000 euros més que l'any anterior a través de les seves declaracions de la renda. Balears segueix la tendència de la resta d'Espanya, on, en general, la quantitat destinada pels contribuents a l'Església augmenta. De fet, els espanyols es mostren sensibles a l'Església i a la seva tasca social. Un terç dels contribuents van marcar la X a favor de l'Església Catòlica a les seves declaracions. Cal recordar que la casella del 0,7% per a l'Església i per altres finalitats socials, el contribuent no paga més impostos ni es retornen menys diners. En canvi, amb l'assignació realitzada pels ciutadans, l'Església Catòlica compta ara amb més recursos per al servei que presta la societat en les seves dimensions religiosa, espiritual i social. Per això, agraeix la col·laboració de tots aquells que contribueixen a aquesta missió amb el gest de marcar la X, així com a tots els que l'ajuden a les altres campanyes realitzades al llarg de l'any o la sostenen a la seva col·laboració personal en temps i en oració.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, ara els hi fem arribar la nostra agenda setmanal. Dotzena trobada de famílies.
Activitat de famílies amb fills a la catequesi. Baixa el títol La família, som comunitat, fem comunitat. Comptarà amb una xerrada a càrrec del seminarista Alberto Para, catequista durant de més 25 anys. Serà aquest diumenge de les 10:30 a la 1:30 a la parròquia Santa Maria de Ferreries.
Cursa prematrimonial a Ferreries.
El curs va dels dies 18 al 21 de febrer, es fa cada dia de 9 a 10 a la rectoria de la parròquia de Sant Bartomeu a Ferreries, a l'arxiprestat Centre.
Queridos diocesanos, una iglesia de puertas abiertas es una iglesia que escucha. Resulta paradójico que en la era de la comunicación hayamos perdido la capacidad de escuchar al otro. Tenemos a nuestra disposición mil maneras de entrar en contacto con los demás. El teléfono móvil, el WhatsApp o el correo electrónico forman parte de nuestra rutina diaria. Y sin embargo, cada vez es más difícil algo tan sencillo como establecer un diálogo cordial y sincero con otras personas. Según mi parecer, el motivo de ello es que no nos escuchamos. Para saber escuchar hay que aprender primero a hacer silencio, acallando lo que no importa y aguzando el oído para lo que de veras es fundamental. Y hay que tener también mucha paciencia, pues escuchar exige muchas veces saber esperar el momento, no acelerar los procesos de las personas, aguardar hasta que surja la palabra precisa y oportuna. Supone también capacidad para acoger y respetar, para buscar la verdad con los otros. Escuchar no es solo recoger informaciones, sino una actitud interior de acogida de lo que el otro dice, de disponibilidad para comprender y de humildad para aprender. Cuando la Iglesia escucha, no hace otra cosa que imitar a Dios, que ha escuchado el dolor del ser humano y se ha compadecido de él. Dios es siempre alguien a quien le preocupa la situación del hombre y le escucha. He escuchado el clamor de mi pueblo, dice Dios en el Éxodo. Sin embargo, con frecuencia a los cristianos nos cuesta escuchar. Muchas veces domina en nosotros la tendencia a ofrecer respuestas preconfeccionadas y recetas preparadas, sin dejarnos interpelar realmente por las preguntas que nos dirige, por ejemplo, todo el mundo de los jóvenes o el de los no creyentes. Nos cuesta de modo particular escuchar la voz de los que no tienen voz, de los empobrecidos y marginados. El Concilio Vaticano II propuso una iglesia que estaba a la escucha del mundo y que estaba atenta particularmente a los signos de los tiempos. Es tarea de toda la Iglesia auscultar en la vida de las personas y las culturas los signos en los que Dios sigue dialogando con su esposa, la Iglesia. Escuchar hace crecer a la Iglesia. Si queremos ser Iglesia de puertas abiertas, necesitamos poner en marcha iniciativas de escucha. Los obispos y sacerdotes deberíamos descargar nuestras agendas y dedicar tiempo simplemente a escuchar con atención. Necesitamos también personas consagradas y laicos que tengan el carisma de la escucha y del acompañamiento. La comunidad cristiana tiene que ser una alternativa a una sociedad en la que somos bombardeados por muchos mensajes, pero que ha perdido la capacidad de escuchar.
Després d'escoltar les paraules del bisbe francès, Monanam i els idei fer la setmana que ve.
Que tinguin una feliç jornada dominical.
I molt bona setmana.